A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Aquí estem feliços de la vida i sense via taula, perquè no cal, moltes vegades no cal. Anna Baqués, bon dia, bona hora.
Bon dia a tots.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Això per què passa?
Oi.
Com arriben els premis i com funciona tot això? En un món on hi ha tanta gent ara?
Doncs aquesta va ser la meva sorpresa, que algú em coneixés, que em proposessin i que dins del sector professional, doncs, és això, no? Que em proposessin i a sobre em votessin després. La meva il·lusió, que vaig estar supercontenta, ja va ser només de veure amb els tres proposats com a nominats. Això va ser, de veritat, se'm posa la pell de gallina encara quan me'n recordo que vaig rebre el mail. I dic, hosti, si està el meu nom aquí, o sigui que...
I sobretot pel que deies, no?, que són els professionals
del meu sector,
els que reconeixen, evidentment, la feina, no?
Sí, sí, sí.
Però aquest és un món amb molta gent, ara.
Déu-n'hi-do,
sí. O no, perquè està més... Clar, fa 20 anys...
Ah, bueno, clar.
Que algú digués, no?, soc enòleg. Ho havia de repetir segurament dues vegades i tres, no? I ara, doncs bé, és públic i notori que enòlegs, sobretot molta gent més aviat jove, que amb una projecció dins el món del vi, no? Ara sí que és bastant habitual, això.
Sí, sí, no i tant. I, bueno, com tu dius, fa 20 anys no existia una carrera específica de viticultura i enologia, sinó era una especialització dins d'agrònoms o molts farmacèutics, o molts químics, llavors es anaven passant cap al ram de l'enologia, però no era un... No, i ara, em sembla que va ser l'any passat, que ens van reconèixer com a professió, que no, enòleg no estava reconegut.
Tampoc estava reconegut com a professió?
No, ara sí, ara sí. Llavors ara els següents passos és fer un col·legi professional i totes aquestes coses, que ara fins ara som associació d'enòlegs.
Entesos.
No podem ser un col·legi.
Tampoc ara... us podeu col·legiar, o com a mínim ara us podreu col·legiar, perquè ja
com
està...
Com enòlegs, exacte. Tots estem col·legiats, jo, per exemple, com a enginyera tècnica agrònoma, o altres com a farmacèutics, altres com a químics, biòlegs, perquè... Per accedir a la carrera d'enologia has d'haver fet primer una altra carrera, un primer cicle, no?
Entesos, sí.
O agrònoms, o farmàcia, o biologia, o química...
O sigui, s'entén l'enologia com una especialització, per dir-ho d'alguna
manera. És de segon cicle.
És de segon cicle. Sí. Començarem pel final i després anirem al principi. L'avi què ha dit?
Bueno, està molt content. Molt content, i l'àvia també, m'han felicitat molt, la veritat, i sí, no, de fet tota la família,
està clar,
perquè
està clar.
De vegades he rebut trucades que digui, com ho sap? Perquè, bueno, clar, mentre va ser una nominació, també fa coses... A mi em va fer molta il·lusió, però clar, dius, ai, a veure, és una nominació, i la veritat és que ja es van estar molt, molt contents.
Fèiem referència a l'avi, òbviament, perquè és aquest vincle que uneix a generacions, no?
Sí,
d'alguna forma, i a la qual la pròpia Anna, la mateixa nit, doncs, està clar, va picar l'ullet aquesta... Tornem a reiterar una pregunta que em sembla que li havíem fet a l'Anna, que és, hi ha alguna cosa que va ensenyar l'avi que encara serveix després de tants estudis i de tants canvis tecnològics, etcètera, etcètera?
Sí, sí.
Com quina?
Com la netedat. Sí, sí. Aquesta és la primera norma, i després la de cuidar la vinya.
la de cuidar la vinya.
Sí, sí, sí.
Com si fos una criatura?
Com si fos una criatura. L'altre dia tenia un, bueno, un, per la feina,
sí,
estava amb un grup de gent i el comercial els diu, mira, aquests són els fills de l'Anna. I eren les dues botelles de vi que han sortit aquest any.
Perquè sona, la vinya plora, la vinya riu, la vinya es cansa, la vinya, sí, es queixa.
Ui, tant si es queixa, sí, mare meva. Sí. Bé, es posa malalta.
On arriba, en gairebé, no sé, sentir una certa humanització per un cep?
Sí, sí, sí.
Sí, he sentit, sí, una connexió emocional, ja, amb allò?
Home, tant com
tant
emocional,
no,
potser no, però sí que et preocupes, no? I mires el temps i dius, ostres, ara aviam, potser li hauria d'haver posat una mica més de sofre perquè si plou aquests litres es rentaran i coses d'aquestes, però... Sí, i a vegades si sí, sents la conversa entre, per exemple, la Núria i jo, que ens encarreguem, mm-hmm, d'aquestes coses, i penses, de qui estan parlant? Tant. I no estem parlant de les vinyes. És que vols dir que no l'hauríem de tractar amb aquest altre producte, que mm-hmm, no sé què, en lloc de dir aspirina o xarop, doncs hi hem productes raros.
Hi ha quelcom, però, que ens comentava l'Anna abans de començar, i sempre amb aquella incertesa de no saber exactament,
sí, sí, sí,
què pot passar. No?
Què pot passar, exacte, fins... Bueno, de fet no ho saps mai, perquè fins i tot quan està embotellat el vi, el suro et pot fallar o et pot fer evolucionar el vi d'una manera, mm-hmm, o d'una altra.
A vegades tenim aquesta sensació que la tecnologia, una de les coses que ha fet, és gairebé que els enòlegs arribin a obsessionar-se amb tots i cadascun dels elements que poden...
Sí, sí, és així.
Condicionar el resultat final.
Sí, sí. I de vegades, si fos pels enòlegs o pels tècnics, sí, nosaltres... el tap de suro li posaríem de plàstic i en lloc de plàstic li posaríem de rosca, però clar, després hi ha la part de la cultura vitivinícola, mm-hmm, que tenim aquí, que diuen no, en tap de suro, i
però,
de qualitat,
esclar,
i d'aquesta llargada.
Abans qui pensava en el tipus de tap de suro i en el que podia arribar a fer o desfer? Es pensava tant en aquestes coses i fins a quin punt a vegades, després dels estudis i de la carrera, un diu, home, potser a vegades aquí hi fiquem massa cullerada en aspectes que vinga.
Sí, és depèn del que t'agradi l'atzar i el risc.
D'acord.
És així de clar, perquè hi ha enòlegs que són més tècnics i ens obsessionem per molts detalls, no?
D'acord.
I altres que diuen, oh, bueno, és igual, això ja ho havia fet així, m'ho
d'acord
va dir.
L'Anna forma part de la primera corda?
Sí, una,
sí,
mica més, em destaca més la part tècnica i, uh-huh, més detallista que altres, però bueno... Tot és, jo tinc sort de que els meus companys de feina som una mica de cada, no? I llavors hi ha més el
bat, hi ha gent més deixada anar, per dir-ho així.
Això mateix. I que gràcies a aquests altres s'encerten coses, també, de vegades, vull dir, no... Qui no risca no pisca, com,
mm-hmm,
deia,
sí, sí,
l'altre,
sí,
dia. Doncs és així, Si de vegades ho vols controlar tot tant, no surten les coses extraordinàries.
Mm-hmm. Què és millor, tenir un enòleg a qui no li surti un vi dolent o tenir un enòleg a qui li surti un vi excepcional?
Ai, ara...
Si jo sóc una empresa...
Sí. Tirant cap a nosaltres n'has de tenir un de cada. Ah. Però depèn del volum de l'empresa, o sigui, mm-hmm, del nivell, si és petita, mitjana, gran... I tots els enòlegs, de fet, tenim una mica de cada, de vessant tècnica i vessant artística. Mm-hmm.
Tot i que donem per entès que l'enòleg potser considera que un vi no és bo i ens el posaria a taula i nosaltres potser consideraríem que escolten, que ens està prou bé, no?
Sí, sí, aquesta és la gràcia, també, d'aquest producte, que sobre gustos no hi ha res escrit. I fins i tot, perdó, per zones, per regions. Tu te'n vas en segons quin vi a l'Empordà, i no els hi agradarà, pas, com diuen ells, no els hi agradarà. En canvi, portem una garnatxa d'ells de vegades aquí, oi, si està molt oxidada, o... i és el gust que ens han acostumat, mm-hmm, és la cultura. Imagina't, t'estic parlant de 200
quilòmetres,
sí.
És el gust de la terra, en fi,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bé, que començàvem pel final, però esclar, anem al principi. Mm-hmm. Aquesta història de l'Anna Baqués enòloga, quan comença?
Bueno, doncs acompanyant l'avi a les Moreres, que és un tros de terra que té ell, o a l'hospital, a collir raïm. Després em van deixar entrar al celler, a veure aquelles màquines que sempre deien que eren tan perilloses. I sobretot a olorar i a respirar l'ambient.
D'acord.
I llavors després, doncs, dins... Tot va començar, doncs, per fer diners per el següent curs d'estudiant. Vaig fer
perquè entenia l'Anna que això seria la seva vocació?
No. No, va ser així de mica en mica, doncs. I a més, dins del cercle d'amics, doncs, molts estan relacionats i tots per barema, doncs, fèiem uns ginerons, com que són moltes hores extres i coses d'aquestes, doncs, per després la resta del curs, doncs, poder anar amb un pis d'estudiants o tenir...
O sigui, bona part d'aquells sitgetans que anaven a veremar el Penedès.
A veremar el Penedès, o a Ribes, o... I aleshores, doncs, jo vaig tenir sort, doncs, d'anar per a llocs que doncs que vaig veure que es podien fer moltes coses i em van fer anar estimant la professió.
O sigui que gairebé aquesta vocació es va anar construint a poc a poc.
Sí, com totes les vocacions.
Però dic que a vegades allò que diguis no ho tenia
jo
molt, no, és que
ja...
tal, no.
No. De fet, va començar que volia estar en un laboratori. Imagina't, i ara no m'estiguis més de 3 hores en un laboratori que m'emparro per les parets gairebé és broma, però
sí.
És així, i després ja vas veient, ostres, doncs m'agrada més la vinya que no pas el celler, però no, el celler pots manipular, bueno, pots fer més coses, tens, és de mica en mica. Ha sigut de mica en mica.
I a partir d'aquí, suposo que estudis?
Sí, llavors ja havia entrat a agrònoms, vaig fer enginyeria tècnica i després llavors sí que havia fet diferents baremes i ja veia que m'agradava més i aleshores vaig fer aquest enologia a Tarragona.
A un enòleg forçosament li agrada beure vi o aquesta és una imatge equivocada que tenim de la professió?
Ens agrada el vi, però moltes vegades no som els bons consumidors,
De vi.
De vi. Per exemple, moltes vegades, sobretot en barema, amb cellers que he estat i això, quan acabes el torn de la feina, allò que són moltes hores,
sí,
i això, quasi tothom, però per dir quasi tothom, es pren una cervesa. Imagina't. També suposo que ja és qüestió mental.
D'acord. D'estar cansat de tanta vi, de tant olor vi, de l'olor.
Sí, i a més, clar, el vi que bevem nosaltres no sempre és agradable, perquè fem tot el procés. I de vegades les cates són dures, sobretot el desembre. Durant tot l'hivern, pels vins és dur, perquè són gustos, i en barema també, són gustos que te'ls has d'imaginar com poden evolucionar.
D'acord.
Què faràs amb aquella tina? Si l'has d'embotellar aquest any, o pot ser un bon vi per fer criança, o... Clar, has de tenir molta imaginació i a més són vins que carreguen molt més el paladar, la llengua, l'estómac.
És a dir, un s'ha d'imaginar com, bé, com els diamants, no?
Sí,
com aquell vi en brut pot arribar
a
polir-se, esclar, sense malmetre, ho suposo, i amb tota cura amb el producte. No?
Clar, i aleshores penses, bueno, aviam, aquest com el clarifico, no? Com arribo a que sigui límpid, clar, brillant, tot això, llavors... Aquestes cates d'entremig, la veritat és que de vegades ens hem de forçar uns als altres. Va, avui cata. Sí, d'avui no passa, vale.
Ara potser és una bestiesa preguntar-ho, però hi ha un sisè sentit que va més enllà dels coneixements que un pot aprendre?
Sí. I et dic, aquest és aquest anòleg artístic,
sí,
que els altres el podem anar desenvolupant, però hi ha gent...
Que té una capacitat especial.
Té una capacitat especial per veure els copatges, per veure això... Diguem que tot s'aconsegueix a base
de treballar-ho.
Però hi ha gent que té més... És com un pintor que dius, hosti, i com ho veia? O jo què sé, com un
modista. Sí, o com ho va olorar, o com ho va veure, com...
O com una modista, com talla la peça de roba perquè arribis així? Totes aquestes... Doncs hi ha gent que és més artística.
Perquè quan un deixa... els estudis i es fica ja a peu de vinya o a peu de celler,
sí, llavors és quan aprens.
D'acord. És dir, tot allò que hi havia sobre el paper té una roda de ser, suposo, està clar?
Sí, no, i tant, és importantíssim.
D'acord.
És necessari.
Sí. Però quan un fica els peus a la vinya, què passa?
Ai, llavors comencen les trucades.
I quan va ser aquell primer moment? I a quina vinya va ser?
Aviam, a vinya... Realment, sola davant de la vinya vaig començar a l'hospital.
D'acord.
Però llavors tenia un avantatge aquí, que ja estava molt definit com s'ha de fer la mistela, com la malaltia.
Sí.
Després, així d'estar sola a sola, a l'Empordà, al Baix Empordà, amb un celler del Baix Empordà.
D'acord.
I aleshores va ser... Ai,
un celler petit?
Un celler molt petitet, celler que petit. De fet he vist des de quan es planten les vinyes fins que hem aconseguit doncs, ser denominació d'origen.
D'acord. Com hi va arribar la nova que és allà? Una oferta de feina, arriba allà...
El mateix propietari pel qual treballo aquí al Penedès,
sí.
tenia una propietat allà dalt i llavors va decidir que transformaria aquella finca i que volia fer un vi de l'Empordà.
D'acord. I per tant l'encàrrec era aquest?
Sí. Pujar a tota la bodega i les vinyes i fer el vi.
Uh-huh. O sigui que l'Anna d'alguna manera tenia el repte,
sí.
I per altra banda una motivació extraordinària, no?
Sí, no,
com si a un nen li regalen un tren elèctric.
Sí.
Vés allà i fes el que tu creguis que has de fer.
I tant. I a més això la sort que he tingut és que moltes vegades m'han deixat fer molt el que jo creia.
Això no deu ser fàcil.
Això no és gens fàcil, en segons quina empresa. Jo he estat treballant amb altres empreses que fins i tot m'han arribat a corregir expressions. No dic, vale, i ara farem... O sigui, presenten tot això i jo dic, bueno, doncs, així que ara farem això. I fer-me, ei. Faràs el que jo et dic i nosaltres farem el resultat, no? I dius, vale. Saps? Que hi ha empreses que no et deixen implicar tant com altres.
Mm-hmm. Però en aquest cas, aquest, diguem-ne, primer encàrrec important,
sí.
Tenia la confiança,
sí.
Del propietari dels terrenys,
i dir,
vés cap allà i a veure què en surt.
Això mateix.
Bé, suposo que a veure què en surt.
No, a veure.
No així a la babalà, sinó a veure què fem.
A veure què fem, que és la gràcia.
I quan l'han arribat allà a l'Empordà, què es troba?
Doncs unes vinyes amb forces problemes per massa vigor de la terra, massa fèrtil, i aleshores les hem de castigar, aquestes vinyes, o sigui, treure-li vigor...
O sigui, una terra massa fèrtil no és bona?
No.
Això no és com les plantes, eh?
No, és totalment al revés. Bueno, totalment tampoc.
No, però és a dir, el cep no li convé estar massa ben alimentat?
Sí,
és així. Anava a dir, li convé patir una mica?
Sí.
Sense passar-se,
perquè sí. Si no se't mora, eh?
D'acord, per què li convé patir una mica?
Perquè així treu més caràcter i del raïm,
sí.
I també doncs no fa tanta producció.
D'acord, o sigui, surt un raïm amb més personalitat, o sortirà un producte amb més personalitat?
Sí. I a més doncs evites malalties que venen provocades doncs per massa producció, massa vigor del cep.
D'acord.
I
és a dir, no convé tenir un cep així entre cotons.
Ah, exacte, no, de cap manera,
No convé un cep aburgesat, vaja.
Això va bé.
No convé.
Cal un pam, que hagi de buscar-se l'aigua, que hagi de buscar-se els nutrients.
D'acord.
Sí,
aquella terra era massa fèrtil, d'entrada,
sí.
I les vinyes tenien problemes relacionats amb aquest tipus de terra.
Sí.
Molt bé.
Sí.
I l'Anna Baqués tenia ja al cap exactament què em podia sortir d'allà?
Bueno, això es parla, doncs es parla mm-hmm. entre el propietari, el que també porta les vinyes i això.
És a dir, el tipus de què? De vi que volien?
Sí, el tipus de vi i producte final que volien, no? I va ser molt divertit perquè, vam parlar d'un rosat, d'un negre jove i d'un negre criança. I jo pregunto, bueno, i a veure, el negre criança, què vols? Se'n queda mirar el propietari i diu, el millor del món. Dic, molt bé, encarregat, doncs ja, vinga, la fitxa tècnica és fer el vi criança millor del món. I és per això doncs, que estem treballant. És així.
Els pagesos saben què volen?
Els pagesos?
Sí, els propietaris saben exactament què se'n pot treure d'aquell terreny. És a dir, a vegades quan parlen amb un enòleg és difícil conciliar els llenguatges, perquè
està
de la mateixa manera que l'Anna li van dir vull el millor negre del món,
sí.
També ho podem dir nosaltres i no en sabem un borrall de vi, no? Vull el millor negre del món i el que més es vengui.
Sí. Ah, aquí comencen els problemes.
Aquí comencen els problemes?
Aquí comencen els problemes.
D'acord.
Quan una cosa és fer el millor vi del món per algú, que té un paladar això, i l'altre és fer el millor vi del món a nivell de ventes.
D'acord. I suposo que cap de les dues consideracions són veritables. El millor vi del món no és el que més es ven,
no.
I el millor vi del món no és el millor vi, sempre serà el millor vi pel paladar del
pobo. Per algú en concret, sí, és complicat. Però sempre hi ha les modes, les tendències amb les que et pots guiar, i a part, si vols fer un vi molt, molt especial per algú,
sí.
Has de fer menys ampolles.
Menys producció.
Menys producció primer per anar educant un tipus de consumidor que allò és bo i anar-los ensenyant, perquè tots n'aprenem al llarg de la vida i, i es pot veure a les botigues que com han anat canviant el tipus de productes.
Però ara suposo que ens sabia molt fàcil dir-li l'Anna Baqués, que ens sabries fer un vi, diguem-ne, de venda massiva, per dir-ho així. Els enòlegs sabeu quin és el tipus de sabor, suposo, i el tipus que
no,
més o menys
no
agrada,
pensis,
no?
No et pensis, perquè és, això sí que és una feina molt d'equip.
Sí?
T'ha d'arribar primer el raïm en perfecte estat. O sigui, que ja has d'anar a parlar amb el pagès, fer tot el treball d'anys de la vinya. Després, quan arriba a la bodega, el que és més important és no fer-lo malbé. Vale? Si ja t'ha arribat un raïm bo...
Com en totes les coses,
com,
no?
Exacte.
Com els cuiners amb els productes.
Ah,
no?
Això mateix. O sigui, si tu tens una bona matèria prima, a la feina nostra és no fer-la malbé.
D'acord.
Toca-la al mínim. Hi ha opinions a tot, eh?
Però
la meva
en general,
aquesta, és aquesta. I després, a qui li presentes aquell vi... i a on el presentes perquè estigui en molts prestatges de moltes botigues i en moltes cartes de
és que anava precisament per això, perquè suposo que l'anòleg es deu trobar en el seu moment allò molt comercial,
sí.
Dir, això no ho vendrem, això.
Ah, exacte. I
sí.
Tu li has
insistat, és moneda,
home,
és moneda corrent, això, eh?
Home, i tant, això és cada setmana
és cada
un
setmana.
Cop o dos de dir, i aquell producte, perquè clar, llavors quan troben un producte que es ven molt fàcilment, cada vegada el volen abans. Llavors ja estem al desembre i ja surten xipes d'allà i tu encara que encara s'està fent, encara no el podem embotellar.
Però sí que en més d'una ocasió l'Anna deu pensar, estic fent una cosa que arribarà al comercial i em dirà,
que no,
això no.
Això no ho traurem, i
això no,
no
el traurem,
què,
no el traurem.
I, perquè clar, és que feu això tan difícil, bueno, llavors si parles amb els distribuïdors ja és un altre cop el mateix, perquè clar, el comercial de la bodega, sigui gran, sigui petita, vulguis que no, és de l'empresa mateixa, és el seu producte.
Sí, sí, està
també.
Clar. Depèn, està clar.
Depèn totalment. Però clar, quan són distribuïdors tercers, llavors ja és, clar, és que ara actualment hi ha molts vins d'aquest tipus, i això, i allò, i aquest preu, vols dir aquest preu, i de vegades et fan baixar els costos, que dius, però a veure...
L'enòleg és conscient d'això, que viurà bona part de la seva vida pendent...
Cada vegada ens impliquen més en tot el que és,
en tot el que és el procés de producció.
Sí, 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 sí. De fet, normalment, si som això, un equip enològic,
sí,
doncs un s'encarrega més de vinya, un altre més del que és el celler i un altre és més de producció. Vale? Doncs, coordinar tot el que són material sec, botelles, taps, tot això, i parlar, discutir-se quasi amb el comercial i amb el gerent. Normalment així en una empresa mitjana està així organitzat, no? Que són tots som enòlegs,
sí,
un equip enològic,
però
i cadascú té una, com una prioritat a la seva feina, amb l'avantatge que parles el mateix idioma amb el que parla de vinya que amb el que s'està discutint amb el comercial, no?
Perquè, veniu de la mateixa.
Ah,
en quina part dels tres àmbits però li agrada més treballar, la Navaqués?
De fet m'agraden tots tres, però ja fa temps que estic més discutint amb els comercials. Estic a, bueno, com que estic a diferents empreses, doncs amb algunes estic més al celler, que és més és el que realment m'agrada molt.
El celler.
Sí, elaborar,
l'elaboració.
I amb altres estic més a producció, vale? Doncs coordinant més...
Aquest procés al celler és necessàriament molt... No sé, aquesta imatge que tenim a vegades tan tòpica i tan romàntica de quietud, de tranquil·litat, és així?
Depèn de l'època de l'any.
Depèn
pots
de
venir,
de
pots sortir esgarrifat dels shows que tenim muntats allà.
D'acord.
Dues bombes funcionant, aquell cridant, aquell no sé què, aboca el raïm, apaga aquella bomba que s'està acabant el most. Això és verema.
D'acord.
I llavors hi ha parts del celler que sí que els tenim més amb quietud, doncs reposant, fent la criança, tant de botella com de barrica. Llavors sí que són parts més protegides de tot aquest xous.
Ens ho deia l'Anna Baqués fa un moment, el temps i els costos són ara les dues espases que cauen sobre l'enòleg.
Com qualsevol empresa.
Com qualsevol empresa.
Sí, no oblidem que és un negoci.
D'acord. Fàcil de conciliar això?
No gens.
No gens.
No gens. Però, bueno, cada mica en mica també em vas aprenent i cada vegada també surten més empreses, o sigui, secundàries, per exemple, el vidre, no? Cada vegada hi ha més empreses que fan models de botella maca, o maca, o,
sí, sí, i
o
que
especial,
arriben,
i que arriben, i llavors també són necessaris que baixin els costos, però arribem a saber si puja o baixa el gas natural, eh? Nosaltres, imagina't, perquè clar, depèn del preu del gas, el vidre puja o baixa. O sigui que...
És bo per la feina de l'enòleg?
De vegades t'atabales molt.
Sí?
I perds, i deixes de fer realment la teva feina, que és fer un bon producte.
D'acord. Perquè a partir d'això, un podria pensar, esclar, l'Anna Baqués no té 35 anys, no hi ha arribat encara, però l'enòleg voldria tenir una bodega pròpia, una empresa pròpia? Un dels desitjos de l'enòleg és arribar...
Depèn del moment, sí.
Depèn del moment, sí.
Sí,
és a dir, tenir aquella autonomia, si es vol.
Sí, exacte.
Aquella llibertat.
Després, sí, després també veus les dificultats que hi ha per vendre actualment, no? Doncs, potser jo estic en un lloc que no en tenim tantes de dificultats, però bueno, es respira l'ambient i això, aquesta famosa crisi, no oblidem que el vi és un producte de luxe i no és de primera necessitat. I si
I per tant...
hi ha menys euros a casa, hi ha menys vi de qualitat. Llavors veus les dificultats que tenen companys meus que han fet això de bodega pròpia,
sí,
per vendre, i els mals de caps i això que dius, ui, vols dir que val la pena? Però clar, també tens la satisfacció de que tu ho fas i ho fas com vols i ho vens a on vols, en principi, després on pots,
sí,
no? Però és, sí, és més és molt... Sí, la veritat m'agradaria fer.
Què em va sortir de l'Empordà?
De l'Empordà, doncs, surt un rosat, un negre
rosat?
Jove i un criança força decent.
O sigui...
Deixem-ho així.
O sigui, en el fons, ha sortit el que volia el pagès. Ben, diguem, l'Anna diu força decent i el pagès és el
sí,
que deia.
Agrada,
el millor
li agrada, sí, sí. Però, encara estem, Vull dir, tot és procés d'anys. Cada any anem millorant una miqueta més i... Bueno.
Anem a un altre àmbit que no és el comercial. En el món del vi hi ha molt esnobisme.
És un món o és un sector que és fàcil ser snob, vale? Perquè com li pots dir a una persona que no trobes alguna cosa que t'està dient tu en aquell vi, no? Ai, doncs jo hi sento cassis i no sé què, no sé quantos. Aviam, normalment quan és una persona formada,
sí,
i del sector... segur que ho troba i segur que ho trobes i tot això, però sí, és molt fàcil gent que tingui cara dura, per dir-ho de manera fàcil, que deixin a la imaginació i provi a dir coses, diguéssim.
És a dir, fer molta literatura del vi.
Sí, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Però, bueno, també és una part divertida, no?
Suposo que l'Anna s'ho veu de la part divertida, segurament perquè més d'un, bé, els que la coneixen ja ho saben, l'esnobisme el té aparcat vagin a saber on, oi? I per tant, suposo que algunes d'aquestes coses les deus veure amb una certa...
Sí, com, saps allò que dius? Bueno, vale. Sí,
anem a fer una mica de teatre,
sí,
doncs anem a fer una
sí,
mica
sí,
de teatre.
Sí, 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 sí. També... normalment els tècnics ja ho saps que són més secs, no? Quan nosaltres descrivim o bevem un vi, primer comencem a anar-li a buscar el defecte, a veure si té algun defecte.
Això per de formació professional,
per,
no?
És que és així, o sigui, des de mirar la casa del vidre, de l'ampolla, a mirar la casa del tap, quina llargada té el tap, quina qualitat és el tap, hosti, aquesta etiqueta... No se'ls han gastat gaire, eh? Bueno, a veure, clar, ja som molt crítics,
tot,
però...
Tot ajuda?
Tot ajuda.
És a dir, fins i tot l'etiqueta?
Sí, tant.
Sí.
Home, tot ens entra pels ulls, eh? Pel primer cop de vista és on t'ha... Amb una... Mira, imagina't, tu vas amb un...
És a dir, una mala etiqueta amb un vi excepcional, malament
sí, sí.
Rai.
I tant. Aquí és el màrqueting, és les discussions, també.
D'acord.
D'acord.
Arriben fins això, no?
Sí, tant.
De l'Empordà on, Anna?
De l'Empordà...
Ah, on vas anar a petar?
Bueno, encara hi soc,
Encara hi ets.
Això és
amb un peu a l'Empordà...
A l'Empordà i l'altre peu al Penedès. Penedès Garraf, per dir-ho d'una manera.
D'acord.
Sí, sí.
Es fan bones coses aquí?
Intentem fer-les, sí.
Intenteu. Sí. Què passa amb el consum de vi del Penedès? Respecte al consum de vins d'altres denominacions d'origen.
Mira, l'altre dia vam passar una nota de premsa que que Catalunya el vi, que bevem més Rioja que vins catalans.
Això em refereixo.
I això a mi em produeix molta tristor. I sempre ho he dit, eh? No només després d'aquestes estadístiques que van sortir la setmana passada, sinó de sempre. Ostres, fem molts vins, molts vins a Catalunya.
I suposo que l'Anna Baqués pot certificar que molt bons
molts
vins
molt
també.
Bons. Sí, molts són molt bons.
És a dir, de la mateixa manera que la Rioja no tot és bo.
Ah, exactament.
Però en canvi hi ha aquesta àurea,
sí,
aquest, diguem-ne, prestigi afegit.
Això és màrqueting, ho van saber fer i també s'ha de reconèixer que van ser els primers d'Espanya que van rebre la distinció dins de la denominació d'origen de qualificada. I aleshores ho han sabut mantenir i ho saben vendre molt bé, i han donat un tom a tot el seu territori. O sigui, tu vas allà i és que t'encanta.
Quan l'Anna Baqués ha anat a La Rioja, què li ha semblat veure que li costi trobar aquí? I no diem que del paisatge, que òbviament no és el mateix, ni l'altre dia... Què li ha semblat veure que aquí no...
Que la gent s'ho estima molt.
D'acord.
La gent...
ho tenen molt,
molt
interioritzat.
Molt. I els cellers d'un temps cap aquí els han obert al públic, cosa que aquí tot just comencem a fer. Hi ha pocs cellers que tu vagis un dissabte o un diumenge i puguis entrar.
M'ho pots ensenyar.
Exacte. Però hi ha preparats per visitar.
Sí. És a dir, no allò de passejar-te per les... No, alguna cosa més que això.
Sí, hi ha organitzat i allà ja ho han fet des de fa més temps. Com a la resta del món fa molt de temps que ho fan, eh? O sigui, a tot el nou món del vi, com pot ser Austràlia, Sud-àfrica, Xile, Argentina... Xile, Argentina potser no tant, però també Califòrnia, que són els reis. La gent hi ha l'acostum de fer enoturisme, però o sigui, és típic de cap de setmana, nosaltres fem les rutes de les festes majors, no? Al Penedès, per l'estiu. Doncs la gent els caps de setmana se'n van a visitar bodegues de la zona del costat o les mateixes, i aleshores allà ja tenen restaurants, tenen botigues, poden fer tastos, poden fer visites, ja és una altra manera d'entendre el que és la bodega.
Tenen tot això, però partint d'aquesta base, del respecte a la terra i del significat i tot?
És a dir, no, hi ha de tot. Més, són dos mons molt diferents.
Per si a vegades l'Anna Baqués té la sensació d'excessiva comercialització o no?
Aviam,
o està ben plantejat en aquest aspecte, no?
Jo trobo que està ben plantejat. Són productes molt diferents. Allà els ha arribat la vinya perquè han buscat un consumidor i han dit, ostres, hi ha molta gent que podria beure vi. Fem vi. Si haguessin trobat molta gent que hagués comprat cargols, potser també ho haguessin fet cargols. No? Aquí no, aquí són més tradicionals. Aquí hem heredat els cellers i hem heredat les vinyes i hem heredat la manera de treballar-les i de produir tot això. És total... Tots dos mons a mi és que m'agraden molt. No?
Tenen
aspectes que m'agraden. I trobo que tant uns com altres tenim moltes coses a defensar.
Això del Priorat és un exemple a seguir? O el cas del Priorat és una rarabis?
No, ho han fet molt bé. Home, que d'un lloc on era un vi... Mira, primer, fer un vi bevible en un lloc que era imbevible, perquè la terra era molt aspra, la tècnica de vinificació eren antigues, estaven deixats, de fet estava quasi desèrtica el Priorat. I segon, tenir la sort de tenir gent de saber on te presentar aquests vins i donar-los un... Això que mateix de la Rioja, doncs una aureola que la gent li diu Priorat bo. Saps? Priorat igual a bo.
D'acord.
Ho han sabut fer molt bé. I van anar als Estats Units i la van encertar. I han sigut uns vins doncs, que s'han valorat molt. Que ho valguin o no, ja és una altra valoració. Ja és una... No sé si anaves a preguntar això, perquè et veig. Que ho valguin o no, ja és una altra. Mentre algú compri, ho valen.
Home, suposa que l'enòloga dirà... esclar... hi ha vins de 300 euros i de 600 i de 800 i de 1.000 i de 1.200.
Sí, això és part de l'esnobisme aquell que parlàvem.
Per això t'ho volia preguntar. Esclar, quan un fica els peus a la vinya, suposo que li deu costar, o difícilment deu entendre que al final el producte que surt d'allà arribi a poder valer una ampolla.
Hi ha els dos extrems.
Jo
a vegades faig la valoració. Això, com, o sigui, aquesta ampolla, com pot ser que la facin valdre tant, no? O sigui, això
sí.
I l'altre, que a vegades et trobes ampolles de vi al supermercat, dius, i com els hi surten els números? Que valguin tan poc.
D'acord.
com poden pagar tot això?
O sigui, per un costat i per l'altre.
Per un costat i per l'altre, per un extrem i per l'altre. Però clar, ja són volums que a mi se m'escapen de, del dit. Jo no he treballat mai amb una multinacional supergran a nivell
d'anòleg,
i tampoc he treballat en un lloc on les ampolles valguin 800 euros. Llavors, clar,
faria, però... faria una certa il·lusió treballar en una... en una empresa enorme o en un lloc on sortissin ampolles de 200 euros?
Ah, doncs sí, no, no descarto cap de les dues. Són dos...
experiències, com a mínim. Experiències,
sí, sí, sí. Bueno, ja sóc una mica tastauletes, ja m'agrada ja provar-ho així. Dos punts de vista molt diferents. N'aprens molt, tant d'uns com d'altres, no? Tant a nivell de funcionament de dins d'una multinacional, imagina't com tot va molt més organitzat, i una altra més petita, si no ho fas tu, no ho fa ningú, o una mitjaneta, doncs ho pots anar repartint.
D'acord, dues bestieses. Com a professional, l'Anna Baqués deu haver tastat alguns dels vins millors que es poden tastar?
Alguns que es poden tastar, ui, sempre n'hi hauran. N'he tastat de molt bons, sí. N'he tastat de molt bons.
I com a consumidora, difícilment suposo que l'Anna Baqués es gastaria 1.200 euros en una ampolla de vi.
Exactament. No, no, és que no.
Ni 1.000, ni 600, ni 500, ni 400, ni 300.
Per això és molt bo quan fan cates organitzades, en cellers i col·lectius, que, vale, que tu potser pagues, jo què sé, 60 euros, però tastes uns vins que mai a la vida pots comprar tots. Això és una de les avantatges de fer cates col·lectives, o hi ha gent aquí Sitges que ja n'organitza.
Perquè a peu de carrer l'Anna Baqués per una ampolla de vi no pagaria més de...
Ai, que difícil que m'ho poses. Mira, en un restaurant, ara potser em picaran el crostó després, però de vegades més val comprar una ampolla cara de vi que una barata, perquè li pugen molt més amb una ampolla barata el tant per cent que hi posen al restaurant com una cara. Tampoc sóc molt d'anar a molts restaurants, però si haig de beure vi, prefereixo intentar que sigui bo. D'acord?
Aquest consell, en general, és bo a tot arreu? Millor pecar d'amunt que de davall?
No, depèn del menjar i depèn del tipus d'àpat. Perquè com que no hi vaig gaire a restaurants, llavors els cops que hi vaig, dius, ostres, ja, que hi vaig.
Doncs ens fem l'efecte que anem, que anem, no ho sé, o des d'un supermercat a una viniteca i tenim...
Clar, és que jo tinc un desavantatge per fer aquesta valoració, perquè moltes vegades vaig directament a la bodega de la que vull tastar. I aleshores, clar, primer el preu és diferent, perquè, o si no, el distribuïdor. I és això, que moltes vegades no sóc de la gent que en gasto més diners en mi.
Quantes vegades si no m'he preguntat a la mare què és això,
Sí,
què compro, què faig, què faig, tal, no sé què.
Els vins els esculls tu, jo. Això és com una lata.
Aquí ja està. Tenim una anòloga que esculli el vi.
Sí, llavors els dius, bueno, és que jo tampoc no em conec tant. Perquè
o es porta una ampolla de vi a casa i ara l'Anna a veure què dirà.
A veure què dirà. Sí, bueno, no ho sé, vols dir, jo només l'he portat. La qüestió és beure'n molts i tastar-ne molts. A mi m'agrada tastar molts vins de nou. De vegades també trobes xascos, eh? Sí, de vegades amb els amics els hi diem. Sí, l'Isaac i jo hem llançat moltíssimes ampolles de vi per l'aigüera. Allò, obrir-la és dolenta, no te l'acabaràs. No te l'acabaràs pas, no? Si és dolenta, i la llancem. I dius, ui, si algú ho veiés, això. però bueno, és així.
Ja, m'ho pregunta un disbarat, eh? Quan ho veus dolent, què? Una mica de gasosa i ho fem passar?
I ho fem passar, bueno.
I ho fem passar.
Això depèn de... Jo,
això de la gasosa deu ser un pecat mortal, no?
Cada vi té el seu consumidor i el seu moment. Aviam, si t'has de fer passar la set a l'estiu, millor que hi posis gasosa, perquè si no tots aniríem molt contents a la tarda a treballar. Millor gasosa. Però a mi no m'hi agrada. A mi no m'hi agrada. Però tampoc bec vi a l'hora de dinar, per exemple.
Allò que dèiem, no?
Sí.
Aquesta sensació que tenim que els enòlegs tota hora, doncs no.
No. Més aviat bec vi per gaudir-ne. O sigui,
és a dir, millor poc i bo?
Sí.
Sí? Això sí que és bo en tots els àmbits? Sí. Millor poc i bo que molt i...
I dolent. Que també és per això que han baixat els consums generals d'aquí a Catalunya, eh? Perquè la gent beu menys vi. En principi en bevem més d'embotellat, perquè s'ha perdut la cultura d'anar a la garrafeta que a la Candelària o a Cascó.
Sí, perquè també costa ja trobar establiments d'aquest tipus, no?
Sí.
En qualsevol cas, esclar, hem donat unes pinzellades amb els àmbits diferents. Què és el que no li agrada especialment d'aquesta professió?
A mi?
A l'Anna, sí.
Ui. Ostres.
Si és que hi ha alguna cosa que diguis... Què costa això a vegades?
A mi em costa molt, però em toca molt fer-ho també, tota la burocràcia que envolta el vi. S'han de fer molt.
N'hi ha molta?
Molta. Molta.
Molta?
Molta. Hi ha molts inspectors que et poden entrar per la porta d'un celler i demanar-te...
Neteja.
Bueno,
una és aquesta, que
la trobo superbé perquè no deixa de ser un aliment. Però d'altres, que són estaments que entre ells tampoc no es comuniquen i cadascú ho vol amb el seu format, i de vegades fas la mateixa cosa tres vegades en format diferent. I això... carrega, perquè has de tenir el cap a molts llocs i les hores passen volant.
D'acord.
Sobretot en papers que com que ho fas un cop l'any, ja no te'n recordes com s'ha d'omplir. Llavors dius, ostres, això, a veure, aquestes unitats què són? Ah, vale, a veure, busca la xuleta.
Mm-hmm. O sigui, que s'acaba pensant en allò que ens deia l'Anna, perquè és que això no és feina de l'enòleg, en el fons, no?
Ai, sí, si ho poguéssim... si ho pogués delegar... és això, també depèn de l'empresa. Per descomptat que en una empresa molt gran segur que tenen algú que només
algú que està fent aquesta feina, no?
Perquè no dones, a temps per fer tots els papers que s'han de fer. I en altres, doncs, que els subcontracten. En altres empreses que només es dediquen a fer. Mm-hmm. Imagina't si se n'han de fer, que hi ha empreses especialitzades només a fer papers.
Si l'Anna hagués de tenir una vinya, on la tindria?
A Garraf.
A Garraf?
Sí. Bueno, o sigui, a la comarca, al massís del Garraf.
Sí.
Sí, m'agrada molt el caràcter que té la nostra terra. M'agrada molt. És calcària i dona un gust molt especial als nostres vins.
O sigui que no és broma, això, que és una terra singularíssima.
Sí.
Dins de totes les...
Sí, però ho podem fins i tot es nota amb la farigola. Tu agafes farigola del Garraf i agafes farigola, sí, jo què sé, del Pirineu.
I no té gust.
O amb els rovellons, a veure, els rovellons. Qui no sap que els rovellons del Garraf tenen molt més gust. I és per la mateixa raó que el raïm té molt més gust. Sí.
Es va creant això en la mesura que van passant els anys. Si tingués una bodega seria així. Si tingués una terra seria així. Si tingués un vi,
jo ho faria així.
Això és un pensament bastant recurrent en la vida d'un...
I tant. Sí, com a qualsevol professional.
Uh-huh.
Jo, això, si ho hagués de fer, no ho faria així. Però, bueno, tinc sort que m'escolten bastant, on t'estic.
Anava a preguntar, en la vida de cada dia... És difícil conciliar l'interès del propietari amb el de l'enòleg, o ja veritablement a l'enòleg se li fa cas?
Es parla molt. Sí, se'n parla molt. I fins i tot amb altres companys, altres enòlegs que estan en bodegues similars, doncs els hi preguntes, escolta, i això? Vols dir que no seria... Sí, doncs perquè jo ho he fet així, no està gaire bé, o a mi no... el rendiment, coses d'aquestes de... aïllaments i fins i tot, o coses, mil coses que parlem molt. És un col·lectiu que, a pesar de que som molt més que 20 anys enrere,
sí,
com dèiem al principi, som companys tots, i la veritat és que ens trobem, entre cometes, força sovint amb diferents conferències, seminaris i això, i moltes vegades fas consultes teves de la teua empresa i preguntant, escolta, i això com ho faries? I he tingut aquest problema amb aquest filtre.
Mm-hmm.
Ah, doncs això, i fins i tot hi ha els comercials d'aquest sector, que, bueno, n'hi ha moltíssims que són enòlegs, i els mateixos comercials, com que van,
d'acord, van...
De bodega en bodega, de vegades t'expliquen coses, doncs mira, amb aquell també li va passar, truca'l, aviam com ho va solucionar.
O sigui que l'intercanvi d'opinions és moneda corrent.
Sí, a nivell de tècnic és la gran avantatge, o sigui, per un cantó és un sector super snob de...
Sí, en tot això, sí.
Que això també és una part de la feina que de vegades em fa molta mandra.
Suposo que sí.
S'ha de fer, però quan et venen gent així que no coneixes i has de fer visites i veus que t'estan explicant a tu com fas tu el vi, dius,
ui.
Va, vinga, tira endavant. Però bueno, són poquets, per sort. I a l'altre cantó, la part tècnica, que és molt agraïda.
Uh-huh. Què significa un premi?
Molts ànims per seguir endavant.
Li han fet falta a l'Anna Baqués?
Sí, i tant, a tots ens fa falta un moment o altre i s'agraeixen quan t'arriben, i a més així per sorpresa, de dir, ostres, molt contenta, moltíssim, moltíssim.
Tenim 30 segons, ha estat dolguda amb algú, l'Anna?
No.
No.
No, no, la veritat és que he tingut molta sort amb... per tots els llocs on he passat i on he estat. Per descomptat que totes les empreses hi ha opinions de moltes maneres, però la veritat és que estic molt contenta del recorregut que he pogut fer i espero seguir-lo fent, eh? No vol dir que un premi ja s'acabi la meva, que només tinc 32 anys, eh?
S'aprèn més dels mals moments?
De tots. S'ha d'aprendre, i si són mals moments, oblidar-los, ràpid.
10 i 58 minuts, en què estarà treballant ara l'Anna?
Amb dues bodegues.
Amb dues bodegues, amb aquestes dues?
Sí.
Amb alguna cosa concreta o no?
Bueno, a la bodega del Penedès tenim 15 línies obertes de diferents vins, imagina't, i 23 o 24 varietats de raïm diferents. Amb això imagina't si puc jugar. I a l'Empordà també, déu-n'hi-do.
Pregunta una bestia, quants vins hi ha al mercat?
Ui, no ho sé, molts.
Molts?
Molts.
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000?
Ui, més i tot.
I més,
i tot. Sí, sí, imagina't. Sí, moltíssims, moltíssims. Això t'ho dirà millor algú...
Algun comercial.
Algun comercial que sap la competència que té.
Però... Les 11 del matí. Anna Vaquis, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Felicitats pel passat, pel present i, òbviament, per tot allò que hagi de venir, que esperem també poder comentar. Gràcies,
moltes
Anna.
Moltes gràcies.
En 5 minuts saludem el president del Foment del Turisme, en Toni Marín. El titular és el que us dèiem el divendres, eh? L'exposició nacional dels Clavells no es farà a l'Hort de Can Fals. Tampoc es farà al Parc de Can Bota. On es farà, doncs? D'aquí 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.